Ciutadans, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades.
Fem Plèiades?
Antoni Martínez.
I Deborah Escrivà, i des d'ací, Sari, Toni i jo li enviem a Elisa una bona salutació. Que vinga pronte.
I tant. Eppur si muove.
I tant, que es movia. Galileo Galilei afirmava d'aquesta manera que la Terra no era el centre de l'univers i que aquesta es movia igual que la resta de planetes al cel. Aquestes paraules les va dir en veu baixa, després d'haver hagut de desmentir els seus descobriments, els quals havien provocat una gran polèmica en l'Església. L'evolució actual de l'astronomia pot ser que ja no és tan polèmica com en els temps de Galileu, però continuen sent igual de fascinant o més encara. I per parlar-nos d'aquest tema tan interessant i tan ampli, tenim el nostre convidat, Enric Marco Soler. Bon dia, Enric.
Bon dia a vosaltres.
Igualment. El nostre convidat naix a Montmorency, a França. Va estudiar física i es va doctorar per la Universitat de València. Ara mateix treballa com a tècnic superior a la Universitat de València en el Departament d'Astronomia i Astrofísica. El seu principal camp de recerca s'ha dirigit a l'estudi de l'activitat magnètica del Sol. Actualment estudia les propietats radioactives d'elements magnètics, solars, confàcules i petites taques, que després ens en parlarà. Forma part de l'equip que dissenya els instruments per al Solar Orbiter del programa científic de l'Agència Espacial Europea, ESA. Realitza treballs d'investigació entorn a la contaminació lumínica i el seu efecte sobre l'observació astronòmica i el medi ambient, que també ens en parlarà durant l'entrevista. Ha escrit llibres com A la Lluna de València, 10 biografies d'astrònom astrònom, de 2012. També és coautor del llibre Astronomia Fonamental, de 2008, que el va editar la Universitat de València. Ha participat en el documental L'ombra de l'iceberg, de 2007, de H. Domènech i Raoul Reibenbauer. També un documental ben interessant, que si voleu saber cosetes, doncs entreu en el blog, que ara tot seguit ens ho dirà i us assabentareu de tot. És col·laborador habitual de la revista 15 dies i diaris com Informació, Levante o Les Províncies. Imparteix nombroses conferències i realitza sessions d'observació astronòmica. De fet, em sembla que per aquest cap de setmana n'hi ha una de ben interessant a Gandia. Pot ser?
És una conferència. Millor.
Una conferència, perfecte. Doncs si voleu, ja ens ho contem després també i podem anar a escoltar-lo. I és autor del blog d'internet que des d'ací us el recomanem, dedicat a l'astronomia. Es diu Pols d'Estels, a més de ser vicepresident de l'agrupació astronòmica de la SAFOR. L'astronomia, perdó, de la SAFOR. Ja som al mes central de la tardor. Una estació plujosa que ennuvola el cel alguna setmana, però que permet moltes vegades gaudir de firmaments transparents per admirar els objectes celestes i les seues associacions. Així comença l'entrada que el nostre convidat, Enric, dedica al cel de novembre en el seu blog anomenat Pol d'Estels. Enric, conta'ns a Toni i a mi quanta ficciones per l'astronomia.
Bueno, això ja fa molts anys. Jo quan era menut, quan tenia uns 13 anys, jo sempre m'agradava molt llegir i sempre he sigut molt curiós i mon pare em va regalar un llibre que es deia Les meravelles del cielo, que encara conserve, i en ell vaig descobrir un nou món, mai tan ben dit. Vaig observar que quin és el passat de la humanitat i quin pot ser el futur cap a l'exploració espacial.
Ben interessant, aquest llibre és ben important.
Aquest llibre me'l van regalar també a mi de xicotet i també el tinc encara,
Al temps.
Sí, sí, sí. I la veritat és que també a mi em va fascinar de menudet. Encara que després no m'hagi dedicat a l'astronomia, però sí.
Doncs jo no el tinc. A veure qui me'l regala per a Nadal.
Molt bé. Que prenguin nota els Reis d'Orient.
D'acord.
Com hem escoltat en la presentació, Enric, treballes a la Universitat de València, a l'aula d'astronomia. I volia preguntar-te quines són les activitats que hi coordines.
Bé, l'Aula d'Astronomia és un laboratori docent de la Universitat de València dedicat fonamentalment a les pràctiques d'astronomia dels estudiants de física o de matemàtiques que fan assignatures d'astronomia. Es va fundar fa uns 10 anys, però clar, tots els dies no està ocupat en pràctiques dels alumnes. Aleshores, em va semblar ja des del principi que em vaig encarregar que podia tindre també una utilitat divulgativa. I per això que tenim ja uns quants programes de divulgació de l'astronomia per a gent que no són de la universitat. Per exemple, la Setmana de la Ciència, que nosaltres és més o menys un mes, tots els divendres fem activitats per als estudiants d'instituts valencians i també tenim programes per observar un programa que es diu Nis de Divendres, Nis d'Estrelles, per a vindre gent particular que quina per telèfon i s'apunta a una llista i es fem una sessió d'observació nocturna amb els telescopis reals.
De fet, Enric no podia haver vingut abans amb nosaltres compartir aquesta estona de divendres perquè estava molt enfeinat en tota la setmana aquesta que ens estava comentant. Sí, sí. Després, de totes les àrees a què estàs dedicant les teves investigacions, ens ha interessat la del Sol. En especial, els aspectes que estan anomenats amb les taques del Sol i les fàcules. Què són exactament aquestes taques? Es poden establir diferències? Perquè això la gent, les taques del Sol, sempre ens crida un poquet l'atenció.
Cal recordar que el Sol és una estrella, és la nostra estrella més pròxima, en la qual depèn la vida en la Terra, però també la gent no sap que l'estrella, el Sol, és una estrella molt variable, almenys en la seva atmosfera. És variable degut al camp magnètic, que no és estàtic, com pot ser més o menys el de la Terra, sinó que va movent-se i va configurant-se degut al moviment dels plasmes del gas calent que hi ha en tota la zona convectiva i la zona exterior del Sol, la fotosfera i l'atmosfera. Aleshores, quan per alguns fenòmens s'acumulen línies de camp magnètic, poden fer fenòmens que s'anomenen taques solars, que tenen grandàries gegantines tan gran com tot el planeta Terra. Aleshores, posa ahí la Terra al costat de les taques i poden ser tan grans com la Terra o més, que són zones, ho hem dit, molt magnetitzades i molt fosques. Fosques perquè, en contrast amb la superfície del Sol, que tindrà uns 6.000 graus, les taques tenen uns 4.000, però són molt, molt, molt fosques. Per contra, les fàcules són també camp magnètic, però no està tan estructurat i no està com un manoll, sinó que està més desparramat per el Sol. I el que fa és ambientaments de la zona del Sol. I es veuen més en les vores del Sol, on la transparència és més clara.
I són zones més càlides, també, les fàcules?
Sí, si són més brillants, seran també zones més càlides. Sí.
Bé, continuem amb aquest tema. Volia preguntar-te quins serien els principals efectes que sobre el planeta Terra té el fet que es produeixin canvis en les propietats físiques del Sol i si això està relacionat amb el que s'anomena cicle d'activitat solar.
Sí, com he dit abans, el Sol és una estrella variable i la seva variabilitat va en el camp magnètic. Les taques solars es creen, creixen i es destrueixen i van creant-se de noves, però això seguint tot un cicle d'activitat. Ja fa uns 200 anys, més o menys, 150 anys, que van descobrir que les taques van creixent i van desapareixent seguint un cicle de 11 anys, que ara estem anant cap al cicle. Això vol dir que cada vegada hi haurà més fenòmens magnètics solars, perquè no només estaran les taques, sinó també estaran les erupcions solars, les emissions de massa coronal, i a més un vent de partícules constant, de partícules energètiques, que és el nomenat vent solar, de partícules que arriben a la Terra en uns 3 dies i que van a uns 500 km per segon.
Enric, i pel que estàs comentant, aquesta variabilitat, existeix la possibilitat que els canvis climàtics passats i els que estan ocorrent ara en el planeta Terra estiguin produïts per la variació en el nivell d'energia emesa pel Sol?
És un camp d'investigació molt modern que s'ha vist que el sol influeix no només en donar-nos el calor i la llum que necessitem, sinó també en el clima de la Terra. Se sap que en una època, quan van descobrir les taques solars a nivell de telescopis, abans ja s'havien vist a simple vista, però el primer que estudia les taques solars va ser Galileo Galilei, va ser un dels primers descobriments que va fer en el seu telescopi. Ja les primeres taques les va dibuixar i tot, però al cap de pocs anys les taques del Sol van desaparèixer. Des de 1640 fins a 1715 no va haver cap taca en el Sol. I això que els telescopis se milloraven, hi havia més astrònoms que es dedicaven a mirar, però en Europa no van observar cap taca i els registres d'altres zones del món i altres fenòmens associats amb les taques tampoc observaven res. Això és el que s'ha anomenat el mínim de Maunder, que va ser un astrònom del segle de Daniel que el va estudiar. Justament en aquesta època coincideix amb una època molt freda en la Terra, que és la petita edat de gel, sí. En què, per exemple, el riu Tàmesi se gelava, hi havia rutes de diligència pel riu, fins i tot el riu Ebre es va congelar alguna vegada. Aleshores, la gent va morir de fred i de fam perquè les collites es feien malbé. I hi ha certa relació en això, també. També és una cosa molt curiosa que m'agrada a mi molt contar, és justament en aquesta època és quan es va inventar o com va néixer Stradivarius, Antonio Stradivarius, i és el que va fer els violins tan perfectes, dels quals queden uns 1.000 en la Terra, a més s'haurien destruït alguns altres, i mai s'han pogut reproduir. Aleshores, uns científics especialistes en estudis dels arbres en els Estats Units van fer un estudi dels arbres d'aquella època, de l'època de final de mitjan del segle XVII, per veure si les fustes d'aquella època que havies crescut en els Alps en aquella època era diferent de les d'ara. I van veure que sí, que l'arbre estava la fusta molt més compacta i que era una fusta que mai més ha pogut fer com en aquella època, perquè els cicles del sol influïen en el clima de la Terra. Era un cicle molt més fred i també la influència del sol.
Fascinant.
Actualment, el clima de la Terra pues, suposo que també estarà afectant. El problema és que se sap que afecta per les estadístiques i com varien l'altre, estan relacionats, però no saben exactament el mecanisme pel qual se fa això. Alguns diuen que pot haver més núvols, si poden crear més núvols i per tant la reflectivitat de la Terra és més gran i aleshores la temperatura és més baixa, però no se sap molt bé.
Això seria l'efecte de les taques solars en última instància,
de l'activitat solar en conjunt. Les taques només és una part de l'activitat solar, la més visible, però també hi ha erupcions solars, emissions de massa coronal, recombinacions magnètiques, coses que després podem parlar també.
Sí, precisament ara jo volia preguntar-te que de la cromosfera naixen grans llengües de gas calent que s'eleven i cauen en un curt temps. Volia preguntar-te per quines causes es produeixen aquestes grans explosions que són conegudes com a flamarades, no? És un dels fenòmens d'activitat solar.
Sí, són les més espectaculars. A veure, les taques no són estàtiques, ja dic, són feixos de molt grans de línies de camp magnètic, la matèria va per dins. Hi ha una cosa molt curiosa que físics i electricistes, els que es dediquen a electricitat no saben, que les partícules carregades, les que són ions amb càrrega positiva o negativa, s'enganxen d'alguna manera als camps magnètics. Quan hi ha un camp magnètic no poden travessar-lo, sinó que van en la línia del camp magnètic. Van pegant voltes allí i van enganxar. Aleshores, quan el gas calent entra per una taca solar, realment, si ho mires en altres filtres, el que es veu són una espècie d'arcs i el gas calent s'acumula dins d'aquests arcs. Es veuen aquests arcs, el camp magnètic no es pot veure, però els arcs sí, perquè està el gas calent dins, i aleshores veus gas calent i zones molt brillants dalt entre les taques solars, que els arcs uneixen taques de distinta polaritat. Aleshores està el gas per dalt calent. Però el camp magnètic també té una propietat, és que és molt independent, no vol saber res d'altres camps magnètics, sobretot si tenen polaritat distinta. De manera que si s'ajunta en un camp magnètic i en un que entra, se recombina per buscar una configuració d'energia mínima. I què vol dir? Que si se recombinen coses, la part que queda aïllada se trenca. I això és una explosió. Se fa el que es diu una recombinació magnètica, que un camp magnètic que pujava cap així, una taca, o un altre que baixava cap així, s'ajunten, la part que està per dalt s'ajunta, se recombinen, se fa un arc més menut, però la part de dalt se trenca. I aquesta part, podeu imaginar que és igual com si, i això és analogia la fa moltes vegades, és com una goma que tu les tires i arriba un moment en què no pots estirar més i al final es trenca. Uh-huh. Això ha tingut una energia mecànica i fa que això hagi disparat. I això és el que s'anomena una flamarada, en anglès una flare, que és una major, a part de les energies nuclears i les explosions nuclears, és la part del sistema solar, l'explosió més forta que hi ha. Uh-huh. És una erupció solar.
Mm-hmm. Interessant també, la veritat. I a més, supervisual explicant, no? Perquè no és increïble. Doncs, parlant d'altres fenòmens produïts pel magnetisme procedent del Sol que es manifesten al planeta Terra, són les aurores boreals i les astrals. Ens agradaria que ens comentaris com es produeixen.
Sí, continuant amb l'analogia, clar, aquestes explosions de gas calent que eixen disparades, junt amb el vent solar, les partícules que eixen contínuament del Sol, partícules carregades, s'enganxen al camp magnètic del Sol, que, evidentment, el camp magnètic del Sol s'estén en tot el sistema solar. Mm. I, cara sort, perquè ens protegeix de les partícules energètiques que venen dels jocs de la galàxia. Aleshores, hi ha com una esfera, heliosfera, que va al voltant del Sol i tot el sistema solar, i estem protegits. Però, clar, aquestes partícules del Sol també arriben a la Terra. Tarden uns 3 dies, més o menys, però sort que nosaltres tenim un camp magnètic també, que és el camp magnètic de la Terra. Mm. Aleshores, el camp magnètic de la Terra frena les partícules i, com he dit abans, les partícules carregades, que tenen càrregues positives o negatives, s'enganxen al camp magnètic de la Terra i el camp magnètic que venia del Sol amb les restes de tempesta se recombinen, com he dit abans, les línies se tornen a canviar i les partícules ixen despedides o reflexades cap a l'espai o enganxades al camp magnètic que justament... Recordeu el camp magnètic de la Terra on s'enganxa és justament al pol nord, el pol nord magnètic, i se'n van disparades en direcció cap al pol nord o cap al pol sud. Sí, però clar, hi ha una capa de gas que és l'atmosfera i les partícules carregades xoquen contra l'atmosfera, si no xocarien contra els gels de l'Àrtic. Sí. I xoquen contra l'atmosfera i aquest xoc de les partícules amb molta energia contra les partícules d'oxigen i nitrogen fan els colors tan bonics i les cortines de llum tan boniques. Però això és un... Quan veiem això, hem d'estar contents de que el nostre sistema de protecció contra el sol funciona.
Sí, sí. Són un... Trobem que podem dir que és un indicador de la salut de tot el camp magnètic.
Salut del camp magnètic. El dia que desapareguin les aurores, malament.
Ai, mare.
Bé, de tots els projectes en què treballes, ens agradaria que ens comentaràs en què consisteix el projecte Solar Orbiter, que és un projecte del programa científic de l'ESA, l'Agència Espacial Europea. Quin paper tens en aquest projecte tan interessant?
Bé, la Universitat de València i l'equip del grup on treballa, fonamentalment és un equip d'enginyers, i jo només estic a la part de software i de reducció de dades, però és un equip que és internacional en molts països d'Europa, en Alemanya, França i Suïssa i altres llocs, Itàlia em pensa que també, i aleshores és intentar enviar una nau espacial prop del Sol. Nosaltres estudiem el Sol des de la Terra o en satèl·lits pròxims a la Terra, però no tenim prou resolució espacial per observar d'on neixen, per exemple, els camps magnètics, com es produeixen, com es produeixen les primeres taques, els pors, com es produeixen el vent solar i de quina zona, com s'escalfa, per exemple, les capes més altes de l'atmosfera, que són molt més calentes que l'interior, l'energia que té les partícules de l'atmosfera solar, en la corona solar, per exemple, que és molt més alt, són de milions de graus, quan l'interior, quan la superfície, d'on vegem la llum del sol, millors de 6.000 graus. És a dir, hi ha molta més energia cap a fora del Sol que cap a dins, cap a muntanyes del Sol. Això no ho sabem per què. Són recombinacions magnètiques, ones que van propagant-se, però el mecanisme per què es fa això encara no ho sabem massa bé. Aleshores, és interessant enviar una nau espacial més propet que Mercuri del Sol, però no tan proper perquè es creme i que més dure. A uns 50 milions de quilòmetres, el Sol serà ja com tres vegades El Sol vist des del satèl·lit seria com tres vegades el Sol de si, o sigui, com tres vegades la Lluna. Sí, se veurà ja gros gran, el Sol gran.
Però no van astronautes,
no?
Una...
No, sobretot és automàtic.
I si no es faria falta unes ulleres grosses de sol, eh? No. Per estar allà.
Doncs mira, sí, també parlant d'ulleres i de fenòmens astronòmics ben interessants, llegint el blog d'Enric, del qual recomanem tots els dies, ens deixa alguna reflexió. La de nit va ser ben bonica i ben tard me la vaig llegir i m'agrada molt, així que convidem els oients que vagin i llegin. Doncs llegint el teu blog hem vist que...
Pols d'estels es deia, no?
Sí, pols d'estels. Sí. No, molt bonic. I la reflexió també sobre la vaga general també em va agradar. O sigui, també molt bé, molt bé. Sí, sí, no, hi ha coses molt interessants. Doncs ens agradaria que ens comentares, pel que deia de les ulleres abans, Toni, en què consisteix l'alineació solar de la foradada de la Vall de Gallinera. Que hi ha una foto preciosa. Que si me la deixes me la guarde.
Sí, clar. Per suposat, la Vall de Gallinera és un indret que està entrant des d'Oliva, a Safor, cap a l'interior, se passa a Oliva, Pego, i entres en una vall que va estar poblada per moriscos fins a 1609. Quan es va fer l'expulsió dels moriscos, va estar uns 3 anys o per ahir sense persones. Aleshores, el duc de Gandia va cridar a gent per repoblar-la i poder tindre tribuig i que li produïra aquelles terres, i va cridar a mallorquins per a que poblaren aquelles terres i feia falta un monestir. Clar, els cristians sense esglésies i monestir no podia això funcionar. I van fundar un monestir en Benitalla que justament el van posar, doncs això ja és especulació, no sabem molt bé, perquè el van posar en un joc enfront d'una penya, d'una muntanya que està foradada, pel qual entra la llum del sol alguns dies a l'any. Justament el monestir era de franciscans i la llum entra en el per la pedra, per la fora de la roca, justament el dia de Sant Francesc, que és el 3 d'octubre, i des de fa uns quants anys, quan un company de l'agrupació astronòmica, que és José Llull, que és egiptòleg i li agrada molt per mesures de fenòmens d'estos, d'alineacions, ho va estar estudiant, i tot els 3 d'octubre, 3, 4, perquè això no és exactament un dia tampoc, es veu allí en ulleres especials per veure l'eclipsi, no fa falta mirar-ho directament al sol, per favor, en ulleres protegides, se veu com justament la llum del sol passa justament pel forat de la muntanya. Ja cap al... A pocs anys de fundar el monestir, ja les cròniques dels monjos dient que el dia del patró s'il·luminava el monestir i que això era un gran goig, si fos la mà de Déu que s'il·luminava.
Sí. Que bonic.
Sí, no, està bonic, bonic.
Bé, l'Institut d'Astrofísica de Canàries és un dels més importants d'Europa en el seu camp. Podries contar-nos com van ser les estades que tu vas fer allí i quina feina hi tenies? També voldria saber com són els telescopis que s'hi fan servir allí.
Bé, jo vaig estar allí fa molts anys i bueno, tornar de tant en tant com començava la tesi, i jo vaig estar allí observant el sol en telescopis pues, en moltes hores. Us asseguro que l'observació del sol en estiu és una cosa dura, perquè el sol s'alça molt matí i es pot molt tard, i aleshores tens que observar 14 o 16 hores diàries, pesat. Sort que l'estat no va ser molt, tampoc molt llarg, però jo porto una... Estic molt content d'haver estat allí, perquè és un gran centre i amb molts telescopis, i d'allí ens han format moltes generacions d'astrònoms espanyols i internacionals, perquè és un centre internacional, i els telescopis que hi ha allí són... Bueno, en la zona on estava jo, en Tenerife, hi ha ben aquesta Nizanya, davant del Teide, fonamentalment són telescopis espacials, són telescopis solars dedicats només al Sol. I n'hi ha dos telescopis d'alemanys, un telescopi italià i un telescopi francès, que després el repartiment de temps espanyol pues, se pot utilitzar, clar, per observació. No són d'ells només.
Que són els telescopis solars que, si no m'he ferrat, projecten la imatge en una pantalla. O sigui, no és que tu mires directament al sol, que evidentment no se pot fer, sinó que projecten o...
Bueno, això són telescopis professionals i normalment estan enganxats a una pantalla, però normalment A veure, si no el poses un filtre, també se carrega tota la pantalla i del telescopi. O sigui, que n'hi ha que filtrar, i sí, això sí, se pot de diverses maneres, que no són un poc tècniques, però sempre mirar el sol està totalment prohibit per la salut.
Mirar directament.
Directament
no?
al sol no es pot mirar, s'ha de mirar un filtre o per projecció, això per suposat.
Després, un altre dels temes de què t'ocupes és de la contaminació lumínica. Segons hi ha un estudi de l'any 2009, com comentàvem ahir quan estàvem preparant l'entrevista, doncs, del Departament d'Astrofísica i Ciències de l'Atmosfera de la Universitat Complutense de Madrid, València era ja la capital europea amb més contaminació lumínica. Aleshores, des de fa 2 anys, la Universitat de València té un grup d'investigació en el qual també treballa Àngel Morales i tu mateix, i esteu fent investigació sobre això. Conta'ns una miqueta aquesta contaminació lumínica a banda de la despesa elèctrica, quines altres conseqüències té, bones i dolentes? Més dolentes pel que estem llegint?
Sí, València té el rècord mundial de ser la ciutat més contaminada lumínicament. I a més és una contaminació que jo sempre dic que no entenc a qui beneficia, perquè jo puc entendre que un empresari que no compra normes tire fums o tire residus al riu, perquè se suposa que n'hi ha filtres que no posa, però si un ajuntament o una fa despesa pública té una il·luminació que està tirant llum que se paga a l'espai, jo no sé quin benefici n'hi ha ahí, no ho entenc. Aleshores, les normes, i hi ha legislació per això ja, les noves il·luminacions han de ser respectuoses al medi ambient. I la primera de totes és que les fanals han d'estar encarats cap a terra, és a dir, han d'estar en el pla horitzontal. Això de tindre les làmpades inclinades 20 graus, 30 graus o 60 graus, això pots pensar, no, és que això il·lumina aquella part del carrer, o sí, il·lumina el carrer, i si tu vas en línia recta a 30 o 40 quilòmetres o 100 quilòmetres també veus la llum, perquè es prepara també en línia recta. Tu et poses la llum cap avall per il·luminar només la part de baix. I si has d'il·luminar una gran part, doncs poses més o l'alces més, o això és una altra història. Això per respecte a la inclinació, però també és una cosa que la gent oblida, i és que no només està la il·luminació com ha d'estar, la forma de la làmpara, sinó també com quin espectre d'il·luminació té. Normalment la llum que vegem als carrers és llum groga, això s'utilitza llum de sodi, i és la que normalment se posa en tot el món. No és perquè li va pegar a uno per posar el color groc, no. Això és perquè, després de molts estudis, els enginyers d'il·luminació van concloure que era el que menys danyava el medi ambient. Per què? Perquè si ara que estan pensant posar LEDs per moltes poblacions i posen LEDs blancs, de llum blanca, això se carreguen tot el treball que s'han fet en estudis d'il·luminació ambiental en el carrer. Tots els enginyers i físics que han treballat en això. Per què? Perquè la llum blanca, si és blanca, és perquè és la suma de colors. Aleshores, resulta que té un component que és blau. I el blau, el pic de la zona del blau, n'hi ha molts estudis científics i s'han fet així, per exemple, a la bufera també s'han fet, que el blau atrau els insectes. Si no, poseu una llum blava en la terrassa i veureu quants mosquits tenim, o blanca. Això atrau els insectes, i això diu, bueno, els insectes jugaré frit, es mate, sí. Llavors venen els insectes, venen raspenats darrere, i venen els dragons, i venen tots, i el que fas és desplaçar una població d'un parc natural o del medi ambient, la desplaces de lloc, amb la despesa energètica dels animals que s'han de desplaçar. I això fas un problema a aquest parc natural, per exemple. Aleshores, per exemple, en Andalusia, que tenen la legislació mediambiental respecte a contaminació lumínica més avançada, l'il·luminació blanca o de les blancs està totalment prohibida en els parcs naturals i els seus entorns. Així encara no hem arribat. Així un dia n'hi haurà llums en el carrer blanca i la gent dirà, ai, que bé, ara ja puc veure el meu cotxe del color que és. Però després vindran els mosquits i diran que així n'hi ha molts mosquits, o coses pitjors, que això també afecta la salut humana, com, per exemple, ha constatat el Laboratori de Cronobiologia de la Universitat de Múrcia i d'altres, i jo tinc articles internacionals, de gent d'altres llocs, en el que clarament es veu que l'il·luminació afecta a la producció de melatonina i això afecta al dormir bé. Un si dorm a la finestra oberta en llum blanca, t'assegura que no dormirà bé. Afectarà pues, tot el que tingui a veure amb el ritme dia-nit, per exemple, els ritmes del cor, per exemple, o ritmes d'humor, i s'ha constatat que pot haver problemes mentals a la llarga. O sigui, insomni, per exemple, i coses d'aquestes que poden afectar. O sigui, que la llum blanca està totalment no recomanada i és molt perillosa mediambientalment i s'ha de fer alguna cosa per això.
Bé, hi ha alguna zona del País Valencià en què la contaminació lumínica sigui més baixa?
Sí, esperem que continuï així. Però la zona on tenim més telescopis, i per això n'hi ha telescopis, que la zona de l'Altúria, la zona d'Ars de los Olmos, que allí tenim l'Observatori de la Universitat, i un poc més amunt, en Javalambre i en Teruel, allí hi ha un telescopi que està posant un centre d'investigació nou de l'IFCA. I també en nostres estudis de contaminació lumínica hem vist que el parc natural de Xera i Sot de Xera és una zona molt, molt bonica, on tu eixes fora del poble i veus la Via Làctea, que això que sí, a València és impossible. A mi han vingut xiquets d'escoles allí a l'aula d'astronomia i en l'ordenador s'ha recreat un cel nocturn amb la Via Làctea i preguntaven, això què és? I jo vaig quedar sobtat, no havíem vist mai la Via Làctea, ni una foto. Aleshores això és lamentable. Aleshores els parcs naturals haurien de poder-se no només visitar de dia, sinó també visitar de nit per a veure el cel estrellat. Cosa que no passa, per exemple, en el parc natural del Túria, que està així al costat, o en la Calderona. M'asseguré que allí, sobretot el del Túria, està molt contaminat.
Jo recordo haver vist la Via Làctea de xicotet a vora mar a l'estiu, al meu poble, però crec que avui dia ja no es podria veure perquè han posat molta més il·luminació i ara segurament ara ja no és possible veure-la. Si a València no l'aconseguirà veure. O sigui que...
Sí, jo de fet trobo que quan anava a estiuejar a casa de meva àvia, a la Font d'en Carròs, que són els meus familiars d'allà, doncs a la terrassa sí que em cridava molt l'atenció que veia moltes estrelles. Mon pare m'ho deia, mira, pots veure això, pots veure allò altre. Però així a València em sobta quan m'assome de nit i veig el cel molt, molt transparent en estel. I em quedo així i dic, ostres, ui, que claret està, així a València. Però de vegades sí que et dona la sensació com si hi haguera menys llum, no sé, de què dependrà. Sí. Pel que deies tu en el teu blog, és més transparent, doncs aquesta sensació sí. Em dona. I per novembre m'ha passat algun dia. Això sí que és veritat. Doncs res, anem ja en la recta final de l'entrevista i entrem en un punt un poc així dificilet, les retallades en ciència. Algun article ben interessant des de si us el recomanem. Era de gener, de l'11, havies dit?
Sí, del desembre.
Desembre,
de
exactament, sí. Exactament, això, sap. Doncs bé, Enric, davant d'aquest panorama que tenim de retallades, doncs quins grans projectes actuals penses que són capdavanters al teu camp i no s'haurien de veure afectats per això? I doncs això, què ens pots comentar sobre tot això? Com està la cosa?
Mal.
Mal està el so també.
Mal perquè... no s'entén, no acaben d'entendre la gràcia que tenen per retallar el que ja estava i funcionava molt bé, podria funcionar millor per suposat, que és la ciència en Espanya, la manera de finançar i la manera de la gent treballar i la gent de treure beques en projectes i tot això. No és no volem futur perquè tota la gent i tots els projectes que se puguen tallar o que no se puguen finançar en el futur serà al final problema en l'economia. Diuen, no, això, la ciència bàsica, això per què serveix? Per què volen estudiar com se xoquen dos partícules? Bueno, això és una visió molt curta de la ciència, perquè de vegades pense que el pensar que la ciència no és una part important de la teva vida, quan tots tenim mòbil i utilitzen GPS i vegem la televisió, això ho ha fet algú. Això no va eixir un dia i estava a la tenda i ho compràvem i ja estava. Això ho ha fet algú. I això hi ha molt ciència bàsica. Quan tu vas a l'ascensor i s'obri la porta, hi ha una cèl·lula fotoelèctrica que fa que s'obri la porta o es tanque. Això ho va descriure Einstein en els primers articles 1905, i per això li donaren el Premi Nobel. Era important, no? Jo a mi m'agrada recordar que Faraday, que era un científic escocès, una vegada el cridaren, que va fer molts invents i molts descobriments en electricitat, una volta el cridaren al Parlament Britànic i li va contar tot el que estava fent, i uns diputats li van dir: i tot això per què serveix? Ah, jo encara no ho sé. El que vos assegura és que d'ací uns anys cobrareu impostos per al seu ús. I així va ser. A veure, tots tenim un rebut de llum.
I tant.
Bé, has participat en entrevistes de divulgació, en conferències, fins i tot en sessions d'observació astronòmica. Quines satisfaccions t'ha aportat tot això?
A mi m'agrada molt explicar el que sé i aprenc molt de les preguntes que fan la gent. Uh-huh. Sobretot quan més xiques són, més m'agrada, perquè et fan les preguntes realment de moltes coses que tu no havies pensat de veure d'una manera o altra.
Més sorprenents, sí, més espontànies.
Són més espontànies. I si aconseguís que d'alguna xerrada meva o alguna observació algun xiquet en el futur estudia ciències, no, física o astronomia, o qualsevol part de les ciències, que jo crec que és molt important pel progrés de la humanitat, més content estic. Que jo sàpiga, tinc constància de dos persones que sí que van estudiar física per culpa meva.
No sé. Per culpa meva.
I quant a les sessions d'observació, quan i on serà la propera i qui podrem veure?
Com he dit, en l'aula d'astronomia fem contínuament observacions. El dimarts, si no recordo mal, tenim un col·legi que vindrà a observar allí a l'aula d'astronomia, si no està núvol, si no ho haurem de suspendre. Però contínuament, les que són obertes a tot el públic, si les posen al meu blog perquè vulgui vindre, o Facebook, o Twitter, coses d'estes, que també és molt modern.
Ho podeu consultar en el blog Pols d'Estels.
Sí, 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 tant que sí. De fet, ja la de demà, la d'avui divendres, no? Era la conferència, ens havies comentat.
Sí.
És, recorda-la, perquè si algú està per allà a la Safor...
Sí, avui a les 7:30 a la Casa de la Cultura de Gandia, al Palau de Marquès de Quirós.
Exacte.
Faré una conferència sobre la història còsmica de l'univers, des de l'origen de l'univers fins al final. Espero que això em capi en hora i mitja, en una hora millor.
Has de fer una breu història del temps.
És,
no?
Una breu història del temps, exactament. És una breu història del temps, sobretot parlar de com van néixer els elements químics, realment van néixer en les estrelles o en l'origen de l'univers, i cap a on va el futur.
Les coses que tenim i fins i tot el material del qual estem fets nosaltres, no?
Efectivament, i com va néixer la vida i com pot haver vida en altres llocs de la galàxia, per exemple.
De fet, l'entrada del blog d'ahir, quan vaig estar allí acabant de mirar coses, era sobre això. I té una fotografia superxula també, o sigui que està molt bé l'article, l'entrada aquesta. Doncs, Enric, per anar acabant ja... Has estat autor i coautor de molts llibres relacionats amb l'astronomia, dels quals n'hem destacat alguns en el currículum, en la presentació, i volíem comentar-te si estàs actualment preparant-ne algun de nou i també d'altres construccions, com són els rellotges de sol, si ne tens algun entre mans, on podem anar a veure'n, perquè ho hem comentat i són ben xulos.
Llibre, ara de moment no estic preparant-ne cap, però bé, com estic escrivint el blog, i sap, algun dia puc recollir les entrades que m'agraden més i posar-les juntes en un llibre. De tota manera, es podeu llegir ja. Uh-huh. I respecte al rellotge de sol, és un tema que sempre m'ha interessat ja fa molts anys i que actualment tinc uns quants, sobretot per la Vall d'Igna, en tavernes, en l'església, en les dues esglésies de tavernes de la Vall d'Igna, tinc rellotge de sol meu. En Benifairó de la Vall d'Igna també tinc rellotge de sol, o en el cantar de Xuques també tinc un ben bonic i que va costar molt també de fer.
Sí.
Però això el meu mestre, podem dir que m'ha ensenyat més, és Joan Olivares, que és un rellotger quadranter, és el nom millor, més interessant i més que en sap més de rellotge de sol de tot el País Valencià, i fins i tot ací al campus de la Politècnica, ací davant n'hi ha un, que és una anella, és un rellotge per a cecs, que la llum del sol entra i fa la llum se concentra en un punt i encara que estigui sec i no ho veges, tu posant el dit, la zona que està més calenta t'assenyala l'hora. Aleshores, això és una espècie de pantalla que el podeu veure així davant de l'edifici Nexus, que està ben visible.
Doncs sí. Ara, quan neixim, comprovarem si l'hora està clara o no.
I tant, i tant. Bé, ja per acabar, una pregunta que a mi m'agrada molt. Ens agradaria que contares als nostres oients com va ser que vas descobrir, junt amb Carles Duarte, que Ausiàs Marc, el nostre poeta de la Safor, havia viatjat des del planeta Terra fins a Mercuri.
Pues a través del meu blog em passen coses molt curioses. Perquè jo, el poeta Carles Duarte, que és de Barcelona, un dia m'envia un correu: mira, m'agrada molt el teu blog, i a veure si tu saps per què Ausiàs Marc està en Mercuri, i un cràter de 80 quilòmetres de diàmetre que està en Mercuri. Jo dic, no ho sabia. Jo vaig començar a averiguar la gent que podia estar relacionada amb això, i no va estar retrallat fins que vaig mirar en la pàgina web de la Societat Geològica dels Estats Units, que és la que és encarregada per la Unió Astronòmica Internacional per conservar els noms dels cràters i muntanyes de tot el sistema solar. Això és feina de la Unió Astronòmica Internacional, però n'hi ha un organisme dels Estats Units, que és el Servei Geològic, que ho té. I allí posava una adreça, si voleu alguna informació, tal. I vaig preguntar directament, i si és Marc, qui l'ha posat ahir? Diu, ai, no ho sé, me va dir la científica, va dir, no ho sé, perquè jo fa 10 anys que treballo així, però això és més antic. I al cap de moment va tornar a enviar un missatge: ah, sí, ja sé qui ho ha sigut. I era és un científic que encara viu, però ja és molt major, que és David Morrison, que és astrobiòleg i ara treballa està jubilat de la NASA, i que ara està en Califòrnia en el SETI, en el Servei de Búsqueda de Vida Extraterrestre. I resulta que, després d'averiguant i contactant amb ell, vam veure que en l'any 79, quan van anar la primera nau espacial, la Mariner 9, a observar Mercuri, van descobrir que tenia molts cràters i calia posar-los nom, perquè no vas a dir el cràter aquell, mira, aquell és més gran, aquell, han de tindre nom. Aleshores, sempre, normalment, els cràters posen nom de científics i gent important, sobretot científics, però ell diu, no, així canviem, així dediquem-ho a músics i escriptors. Però, clar, la NASA, que és la que té les fotografies, però he dit que el que fa és la Unió, el que posa el nom són la Unió Astronòmica Internacional, que això és l'organisme de tot el món. I han de ser igualitaris, per tant, no poden ser tots els noms d'escriptors americans, ni europeus, ni xinesos. Ha de ser un poc de tot. Aleshores van buscar informació en els seus àmbits, en les universitats, en tot el món, i van fer una sèrie de noms, dels quals Ausiàs Marc va tocar un cràter de 80 quilòmetres. El que no sabem és exactament d'on li va arribar l'informació. En la Enciclopèdia Britànica està Ausiàs Marc, per tant, en fonts directes en tenia, però també, si vas a la seva pàgina web, veus que ha visitat 79 països, i podria ser que haver anat un dia per Barcelona en alguna llibreria vell, haver trobat algun llibre d'Ausiàs Marc, que és la part que m'agradaria a mi pensar, i dir, pues està bé, podríem posar. I així és com des de l'any 79 Ausiàs Marc està també en Mercuri.
Un cràter, el seu nom, en Mercuri. Sí. Algun dia caldrà posar una estàtua al mig?
Sí, ja ho crec.
Un poc calent.
Es fondria, no?
Sí.
Ah, senyor. Doncs res. Doncs moltes gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta estona. La veritat és que està ben interessant. S'han quedat algunes coses pendent per a una altra entrevista? Dis-nos que sí.
Sí, com vulgueu.
Doncs molt bé, moltes gràcies. Vinga, estem en contacte.
Gràcies a vosaltres i gràcies per convidar-me.
A tu per venir.
A tu.
Bé, i després continuem amb més poesia, però d'aquesta manera, d'aquesta forma, la musicarem, escoltant Gerard Quintana amb la cançó Caic.
Caic, a poc me'n vaig, la física em captiva i la gravetat m'inclina als teus peus. Caic, al mateix temps desfaig els nusos que regiren aquest fràgil equilibri meu, res no dura gaire. Moc no sóc d'enlloc d'aquest país d'aire. Mai tornaré a viure mai amb el pes que arrossega la mentida, la rutina, el trist engany. Sense final jo caig, el món sencer s'estimba contra els vidres dels meus dies. Caig, m'enfonso dins l'aigua, el corrent em porta a prop del meu país d'aire. L'impuls d'un instant dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. Arribes, te'n vas, la vida es desfà, invisible en el mar dels anys. Canto sense xarxa, salto i sempre caig. Sóc d'enlloc del vell país d'aire. L'impuls d'un instant dibuixa el meu salt, travessa els espais en blanc. Arribes, te'n vas, la vida es desfà, invisible en el mar dels anys. Dibuixo el meu cant, travesso els espais en blanc. La vida es desfà, arribes, te'n vas, visible en el mar dels anys.
Estàs en Pleiades.
En la 102.5 de l'FM. En Pleiades millorem el llenguatge.
Aquesta setmana, en aquest apartat, comentarem les paraules enlluernar i fanal, que estan relacionades amb tot el que hem parlat amb Enric Marco. Escoltem Toni, tot seguit.
Cal dur unes ulleres especials perquè la llum d'un eclipsi solar no ens enlluerne. L'excés d'il·luminació dels fanals degrada el medi ambient, a més de generar una despesa important.
Pel que fa al verb enlluernar, es refereix al fet que una llum massa viva ofusca la vista o no permet veure-hi bé. En cap cas no hem d'usar el mot deslumbrar per tal de referir-nos a aquesta acció, ja que és un berberisme. Pel que fa al mot fanal, aparell, és un aparell destinat a la il·luminació d'una via pública, consistent en una font lluminosa sovint col·locada en una caixa fixada sobre un pal vertical, o bé a la paret d'un edifici al final d'un braç. Cal recordar que no hem de dir els barbarismes farola o farol. Per acabar la secció, escoltem el que ens ha preparat Toni.
Se l'estima tant que si li demanara la lluna en un cove, li la portaria.
Bé, explicarem alguna coseta. Diuen les males llengües, que sempre atribueixen segons quines històries al poble veí i rival, que un dia hi va haver algú que en veure reflectida la lluna al riu va agafar un cove, que és un cistell gran de fondària major que l'amplaria, més ample de la boca que del fons, fet de vímets o canyes, que serveix per a diferents usos. En aquest cas, us contem què volia fer. Volia recollir la lluna pensant-se que era dins l'aigua. Com és evident, l'ingenu i somiador pescador només va recollir aigua, mentre que la lluna continuava al seu lloc, immutable. És per això que aquesta dita, quan la usem, demanar la lluna en un cove, sempre s'usa per a referir-se al fet de demanar coses impossibles. I després de demanar la lluna en un cove, el que demanem és que Sari ens posi la cançó La meua terra és el mar, de l'Axel Bustos.
Som navegant solitari, soc mariner sense port. Mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Tu, ell, timó, que m'ajudes. La meva adreça sóc tu i el vent. Treu-me d'aquesta tempesta, treu-me que ja no puc més. Seguint una estrella, potser em vaig perdre el cel i vaig perdre el cel. Sense fronteres, no crec en les possessions, doncs penso que hi ha massa coses que ens separen. I tots som del mateix món, no crec en nacions, ni en obligacions, ni en obligacions.
Plèiades en UPB Ràdio en la 102.5 de l'FM.
En Plèiades preguntant es va a Roma.
En Preguntant es va a Roma i dins de la nostra sèrie Patrimoni de l'Horta continuem ocupant-nos del patrimoni en perill, abandonat, degradat o necessitat de recuperació d'aquesta comarca. I avui és el torn de... Toni?
Doncs és el torn del Palauet Nolla de Meliana. L'any 1860, Europa vivia al mig d'una època d'extraordinària expansió de la indústria, de progrés tecnològic i material sense precedents i de prosperitat creixent. Fou aquell any, 1860, quan l'empresari català nascut a Reus, al Baix Camp, Miquel Nolla i Bruixet, decidí crear a Meliana, un poble de l'Horta Nord, fins aleshores totalment agrícola, una fàbrica de mosaics policromats. Aquella indústria, anomenada Mosaicos Nolla, va tenir molt d'èxit, tant pels innovadors sistemes de producció que hi implantà el propietari, com per la protecció mundial que aconseguí, gràcies a la gran qualitat i bellesa dels seus productes. En pocs anys, la fàbrica de Nolla va passar de tenir 20 treballadors a 500. L'empresa atragué a la tranquil·la Meliana visitants il·lustres com ara el general Prim, que era també de Reus, com Nolla i amic seu, els reis d'Espanya, Amadeu I, Amadeu de Savoia, i Alfons XII, o membres de les famílies imperials de Rússia i d'Alemanya. Els terrenys on Nolla construí la seva esplèndida fàbrica havien constituït, des del segle XVII i fins a mitjan segle XIX, l'alqueria dels frares, que havia pertangut a l'orde dominicà. Aprofitant la desamortització, l'alqueria fou adquirida el 1844 pels sogres de Miquel Nolla, el Sagrera, que eren també empresaris catalans. La propietat consistia en un edifici, l'alqueria pròpiament dita, i uns terrenys annexos. En aquests terrenys fou on Nolla edificà anys més tard la seva fàbrica, mentre que el vell edifici de l'alqueria fou transformat, segons els plans de l'empresari, en un bonic palauet decorat, tant a l'interior com a l'exterior, amb mosaics produïts a la mateixa fàbrica. El palauet el destina a Nolla a acollir els visitants il·lustres de la seva empresa, però també a una altra funció que ens pot sorprendre per la modernitat del concepte, ja que fou la sala d'exposicions dels seus productes, que hi lluïen aplicats en paviment, parets, etc. En la dècada del 1920, els descendents de Miquel Nolla van vendre el complex a l'empresa suïssa Gardie, fabricant de material elèctric. Així, l'antiga fàbrica de Nolla ha subsistit parcialment. És el cas, per exemple, de les característiques torres octogonals de rajola, d'estil mudèjar, que en flanquegen encara l'antiga porta principal. Doncs ha subsistit fins avui, com a part del centre de producció que la multinacional Schneider Electric S.A. té a Meliana. I el palauet? Doncs fins al 1968 fou habitat per la família del director gerent de l'empresa Gardie, el francès Victor Wetzig, que deixà la seva empremta a la façana de l'edifici en substituir-hi la N de Nolla, que hi lluïa en mosaic, per la W de Wetzig. A causa de la filla d'aquest, Yvonne Volozan, el palauet fou conegut també al segle XX com Villa Yvonne. En quedar deshabitat el palauet a finals de la dècada del 1960, en començà la degradació, que amb el temps ha provocat un greu deteriorament de l'edifici. Afortunadament, l'any 2011, l'Ajuntament de Meliana aconseguí la propietat del palauet i encarregà un estudi de restauració d'aquest que, enguany mateix, ha rebut un premi Europa Nostra. Esperem que les obres de restauració puguen disposar prompte d'un pressupost adequat i així els valencians no tardem gaire a poder tornar a gaudir d'un dels edificis emblemàtics del nostre segle XIX, el segle de la industrialització i del progrés.
Doncs després d'escoltar aquest text ben interessant i de fer-nos venir gana d'anar a veure el palauet, quina és la pregunta d'aquesta setmana?
Doncs bé, per la fàbrica i el palauet de Nolla van passar, com hem vist, el general Joan Prim i el rei Amadeu I, dues de les figures protagonistes de l'anomenat sexenni democràtic. Aquest període, comprès entre la revolució antiborbònica del 1868 i el cop d'estat proborbònic del 1874, suposà el primer intent d'implantar a l'estat espanyol un sistema de tall democràtic. primer com a monarquia constitucional i com a república, bé federal, bé unitària, després de l'assassinat de Prim, el 1871, i de l'abdicació d'Amadeu de Savoia, el 1873. Aquesta etapa fascinant de la història espanyola es tancà, com hem dit, amb un cop d'estat, protagonitzat per un general castellà, Arsenio Martínez Campos, en terres valencianes. Ens podríeu dir a quina ciutat tingué lloc el cop d'estat o pronunciamiento del general Martínez Campos el 1874?
Doncs, Toni, ens torna a repetir la pregunta.
Ens podríeu dir a quina ciutat tingué lloc el cop d'estat o pronunciamiento del general Martínez Campos el 1874?
Bé, i us recordem que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià. Us la diem caf-vera@upvnet.upv.es. La tornem a repetir caf-vera@upvnet.upv.es. I ara passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en què us preguntàvem... Què preguntàvem, Toni?
Preguntàvem quants habitants té Benifarat, pedania de la ciutat de València, segons el cens de 2009.
I quina era la resposta?
Doncs, segons aquest cens, Benifarat té 1.026 habitants. Uh-huh. Sabem que a començament del segle XVI, el segle en què es va construir la Casa de la Serena o de la Sereneta, que comentàvem en el programa anterior...
Ben bonica que és.
I tant. La població del lloc era d'unes 80 persones i aquesta gairebé es va duplicar a principis del segle següent, encara que posteriorment va disminuir. El 18 d'agost de l'any 1900 acabà l'autonomia de Benifarat quan el poble fou annexionat a la ciutat de València.
Doncs bé, des d'ací donem l'enhorabona a Caterina Sorribes Arnau i pot passar a recollir el premi al Centre d'Autoprenentatge de València situat a l'àgora del Campus de Vera.
Ajudes.
Formació.
Cinema. Concerts.
Tot, ara...
en l'agenda de l'Àrea de Promoció i Normalització Lingüística.
Molt bé, doncs ara tenim un parell de recomanacions. Primer, anar a Gandia, a la casa del marquès de Quirós, per tal d'escoltar Enric Marco. No us entreu al blog de Pol d'Estels i allí podeu tenir tota la informació. I la primera recomanació que tenim. Segona recomanació.
El concert de Indefinits a Gandia, el dia 22, a l'àgora del campus de Gandia.
Que són les activitats que organitza la PNL.
Tant, a les 20 hores.
Ah, exacte, a les 20 hores, no us ho deixeu. I després podem anar-nos-en, doncs, però és el dia 22 també, a veure la pel·lícula Prometheus a València. O Cine Aqua, a les 20 hores també. Podeu trobar més informació sobre totes aquestes activitats en la pàgina web de la PNL. Han intervingut
Antoni Martínez
i Débora Escrivà. I tots dos ens acomiadem amb les paraules del filòsof grec Plató. Vinga, Toni.
Així com els ulls estan formats per a l'astronomia, les orelles ho estan per a percebre els moviments de l'harmonia.
Sí, senyor.